Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. Desenes de llogaters de la immobiliària de la Caixa comencen les vagues de lloguers. Els primers són d'una promoció de Salou i una altra del Vendrell, amb una trentena d'inquilins que ja han deixat de pagar. Consideren una pràctica abusiva que el propietari ImmoCaixa els hagi cobrat l'IBI. En altres països europeus i a l'estat de Nova York, els llogaters tenen el dret d'autoreduir-se el lloguer si poden demostrar que hi ha hagut mala praxi, segons ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio el professor de dret Jordi Bonsoms.
El propietari no podria reclamar o fer una demanda per impagament de lloguer, sinó que els llogaters tindrien el seu dret, demostrant que hi ha hagut una clàusula abusiva o un incompliment de contracte previ. Els llogaters s'organitzen i diuen, bé, deixem de pagar una quantitat de lloguer i aquest és un dret que jo tinc, no?, que està reconegut.
Més notícies, Natàlia Ramon.
Una nena d'11 anys originària de Sierra Leone és l'única supervivent del naufragi patit per una barcassa en què viatjaven 45 persones a unes 10 milles de l'illa italiana de Lampedusa. La tripulació d'un veler de l'ONG alemanya Compass Collective buscava una barcassa en dificultats quan ha sentit els crits de la menor al mig del mar a les 3 de la matinada. La criatura s'ha salvat perquè duia una armilla salvavides i s'havia aferrat a un pneumàtic que l'ha fet surar. El capità del veler ha qualificat de miracle la trobada de la nena en considerar les condicions de la mar en cops de vent de 23 nusos i onades de fins a 5 metres d'alçada. La criatura, que presentava un quadre d'hipotèrmia, ha explicat després a les autoritats que la barcassa on anava va salpar la setmana passada de Tunísia i que l'embarcació va volcar a causa del mal temps.
La carretera de la Rabassada, que connecta Barcelona i Sant Cugat a través de la serra de Collserola, torna a ser la més perillosa del país, sobretot per les motocicletes. Una altra de les vies més conflictives és la T314 entre Reus i Cambrils, al Baix Camp, i la B-502 de Vilassar a Argentona, al Maresme. Ho assegura un estudi d'accidentalitat que ha presentat el Reial Automòbil Club de Catalunya. Segons l'informe, el risc d'accidents ha augmentat un 6% en els últims 3 anys, després de més d'una dècada de descens. En part, això per l'augment dels accidents greus i mortals i també l'increment de la mobilitat. El director de l'àrea de mobilitat del RAC, Cristian Bardagí, assegura que les vies convencionals i les d'un únic carril per sentit són les que acumulen més risc.
Pràcticament equival a dir que el risc de patir un accident greu mortal a una carretera convencional és gairebé 4 vegades el risc de patir un accident d'aquestes característiques a una carretera desdoblada.
Les grans empreses espanyoles paguen 118 vegades més el seu màxim directiu de mitjana cada mitjana als treballadors, segons un informe que ha fet Oxfam Intermón. El cas més extrem, diu l'ONG, és el del fabricant de components per l'automoció CIE Automotive, on la diferència és de 1.200 vegades. El seu màxim responsable cobra prop de 24 milions d'euros. La diferència més petita es dona al gestor aeroportuari Aena, que és una empresa pública. El seu president, Maurici Lucena, cobra 187.000 euros, 5 vegades més que no pas la seva plantilla. El cas més habitual que es dona en 6 de cada 10 empreses és que paguin 50 vegades més el primer directiu que no pas els empleats. En aquests casos, els màxims executius cobren uns 2 milions d'euros anuals de mitjana.
I us expliquem també que avui i demà se celebra a Barcelona el Congrés Tech Spirit, que aplega empreses emergents del sector tecnològic i digital. Es fa a la Llotja de Mar i es preveu que se superaran els 4.000 assistents. El seu director és Miguel Vicente.
Esta edición es la más tecnológica, científica o deep tech que hemos hecho hasta la fecha, reflejando muchos proyectos de base tecnológica y científica en áreas como inteligencia artificial, computación cuántica, robótica, biotecnología, nacidos en universidades y centros de investigación de aquí.
Les noves tecnologies generen el 10% del PIB català, creen uns 3.000 llocs de treball al mes i suposen un 45% de la inversió estrangera. I arriben els esports ara amb Ruth Vilà.
El Barça juga aquest vespre partit de la Champions masculina de futbol contra el Borussia Dortmund. Els dos equips es troben ara mateix empatats a punts a la classificació en setena i vuitena posició. A casa, el Borussia Dortmund suma 13 partits seguits sense perdre a la Lliga de Campions. Aquest Borussia Dortmund-Barça el podreu seguir a partir de les 8 a la TDT de Catalunya Ràdio. Per cert, que el comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha suspès Hansi Flick durant dos partits per l'expulsió a l'última jornada contra el Betis. El Barça recorrerà la sanció. A la Champions femenina, Salma Parayuelo és la gran novetat de la convocatòria del Barça, que ja ha arribat a Suècia per jugar demà contra el Hammarby. Quique Nazaret ha rebut l'alta mèdica i també és a la llista. L'equip farà l'últim entrenament a l'escenari del partit a les 7. El Mundial Masculí de Futbol de 2030 es disputarà a Espanya, el Marroc i Portugal en una organització conjunta. Així ho ha anunciat fa uns minuts el president de la FIFA, Gianni Infantino, durant el congrés extraordinari d'aquesta organització. Infantino també ha avançat que el Mundial de 2024 es jugarà a l'Aràbia Saudita. En bàsquet, el Joventut ha de guanyar avui l'Ulma a Badalona per tenir opcions d'entrar al play-off de l'Eurocup masculina. El partit començarà a 8:45. També a 8:45, l'Unix Girona visita al Campo Basso a l'anada de les setzents de final de l'Eurocup femenina. I el nadador Carles Coll s'ha classificat per les semifinals dels 100 metres braça del Mundial de Piscina Curta que s'està fent a Budapest. El tarragoní s'ha classificat amb el desè registre, però ha establert un nou rècord d'Espanya. La semifinal començarà d'aquí a mitja hora.
Fins aquí les notícies.
Qui guanyarà la presidència d'Esquerra Republicana? Oriol Junqueras o Xavier Godàs?
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Farà un cara a cara amb Godàs? Parlarem amb tothom, a tot arreu i amb tots els formats que calgui, clar.
Estic parlant d'un cara a cara entre vostè i Oriol Junqueras.
No hi ha cap mena d'inconvenient, al contrari, estaré encantat de fer-ho.
Al matí de Catalunya Ràdio hem proposat celebrar un cara a cara a la Ràdio Pública de Catalunya.
Els protagonistes de cada dia els tens aquí.
I els candidats han acceptat.
Aquest dijous, cara a cara entre Oriol Junqueras i Xavier Godàs, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Vicent de Carot.
Passen 7 minutets de les 6 de la tarda. Va, que us estem parlant de nivell extra. Aquesta aposta del 3CAT, des del 28 de novembre, la podeu veure ja a la plataforma. 8 capítols que volen demostrar-nos, us deia abans, que els videojocs poden ser una bona eina d'inclusió social i un motor d'aprenentatge i de superació. Ho estem comentant amb el Joan Grivé, amb la Laia Patau, amb la Càtia Iglesias. Ens hem quedat a mitges. Laia, ara fora d'antena, m'explicaves qui eren les 6 persones que participen en aquest projecte. 3 persones, recordem, neurodivergents, 3 persones neurotípiques. Qui són i què aporta cada un d'ells al projecte?
Doncs mira, començaré per les neurodivergents, que tenim aquí la Càtia, no? Uh-huh. O sigui, la Càtia és el que t'està dient fora d'antena, precisament, que ja de per si tothom ja pensa diferent, però si a més sumes persones neurodivergents, veus unes maneres de pensar que tu en el teu dia a dia normalment no les veus. I, per exemple, la Càtia és una persona supercreativa que... O sigui, tu li dones voltes a tot, Càtia.
Sí.
I aleshores vas molt més enllà del que podem anar nosaltres.
Es crema la dinamo cerebral, no?
Totalment, totalment. Sí. Després tenim en Pol, que té síndrome de Down, però és un canyero, li encanta la festa, li encanta ser alegre, fer el tonto, i per tant, doncs, tens aquesta part més pallassa, però des d'una despreocupació total que a vegades passa a ser molt sensible. Mm-hmm. En Pol és molt, molt sensible, i aleshores el programa es veu en moltes ocasions. I després en el Juanpe, que va adquirir la seva neurodivergència a través de, bueno, per un accident de moto, i és un tio molt tranquil, però que després porta una vida amorosa d'escàndol. Cada setmana tenia una nova notícia a portar, i era impressionant. I després, pel que fa als neurotípics, tenim en Pol G, perquè havíem de tenir dos Pols i els vam diferenciar així. I en Pol G, en canvi, és un tio amb valors cristians, per tant, té una manera de pensar també des del cristianisme i tal, i de ser la seva millor versió. Mm-hmm. I, per tant, doncs, tenim això. La Mar, que diu que s'identifica també com... O sigui, com, no recordo quin animal era, Càtia, no sé si tu el recordes, l'animal que va dir la Mar, però era com una espècie de cabra del monte, perquè és una ment lliure, i era absolutament lliure, i això la feia bastant única. I després tenim a la Gina, que va estudiar, a més videojocs, I aleshores era com una ment més que ho calculava tot uh-huh. més, com que era molt més analítica, i per tant doncs, eren ja de per si 6 persones molt diferents, i que crec que les neurotípiques doncs, vam aprendre moltíssim de com uh-huh. pensaven les neurodivergents.
Joan, a qui va dirigit aquest programa? Perquè ara estaran sentint veus molt joves i la gent dirà, ah, això és per joves. A veure, tu, amb carinyo, no sou tan joves. Laia i Joan, vull dir que... Esteu allà 25.
Jo crec que...
Suman anys, Joan.
Bueno, jo també en tinc 25.
Tu també 25?
Sí.
I tu, Laia?
Sí, 26, però...
26. I Joan?
26. 29!
Anava a dir, tu ratlles la trentena, fill meu. Ja
sí,
diràs
sí,
tu.
Ja, jo tinc aquí, jo tinc aquí.
A qui va dirigir?
Jo crec que a tothom, i realment a tothom, perquè aprens molt veient aquests diferents perfils relacionar-se entre ells, perquè moltes vegades pensem que les persones han de ser totes iguals o doncs aquí tenim aquest tipus de gent i aquí tenim aquest altre i que cadascú faci el seu, i veiem que no, que poden sortir sinergies molt interessants i també trenca molts tabús, ja sigui a través de les neurodivergències o sobretot parlant de videojocs, perquè moltes vegades tenim l'estigma de que els videojocs són una història que no serveixen per res, que el que la gent fa és perdre el temps quan estan jugant a videojocs. Doncs no, els videojocs ens plantegen reptes i ens fan pensar, treure conclusions, i en els videojocs trobem valors, també. Vull dir, estar amb el teu company i ell està perdent i tu l'has d'estar ajudant, fa que estigueu treballant en equip, i totes aquestes capacitats es van pues, entrenant també en el món virtual.
Càtia, com ha sigut treballar amb gent neuro...
A veure, no és fàcil, no és fàcil, eh? No?
Neurotípica.
Doncs màgic. Màgic.
Perquè sempre es fa la pregunta al revés, no? Doncs ara t'ho faig a tu. Què tal treballar amb gent neurotípica?
Màgic. Màgic perquè, ostres, jo tenia un concepte bastant erroni, jo crec, no? O sigui, tenia un concepte de acabarà malament la cosa. Clar, perquè jo he tingut molt males experiències amb gent neurotípica, perquè m'han criticat molt i, bueno, tota la pesca, no? I aleshores, clar, jo tenia por, no? Vaig venir al programa amb aquesta por de què passarà, no? Però ja des del primer moment va ser un... Ets part de la família. Va ser màgic, va ser màgic. O sigui, des del moment 1, des del segon 1, va ser... Ei, vine amb nosaltres, estàs amb nosaltres, som una família.
Vas veure que podia ser inclusiva, no?
Sí,
la gent neurotípica.
O sigui, màgic. Sí. He après molt i segueixo aprenent molt, de fet.
Joan.
Hi ha una cosa que és que la majoria de persones correm molt tota l'estona. Anem molt atabalats, molt... Oh, tinc moltes coses al cap. I amb la gent que no és neurotípica o les persones que tenen una mobilitat molt reduïda, t'hi has de parar per escoltar-lo. Jo tinc una veïna que va amb cadira de rodes i no es pot comunicar bé per la parla. Però sí que et pot dir coses, i te les diu a la seva manera, i llavors es mou una mica i tu dius, ai, Montse, ja... I dius, no, para un moment, escolta-la...
Perquè ens incomoda. No creus que en certa manera ens incomoda, allò d'omplir l'espai, oi? Ens incomoda que algú estigui funcionant.
I perquè no ens prenem aquell temps per entendre-les, perquè potser quan aquesta dona fa així, m'està ensenyant que és tres, i quan està ficant-se-la amb el cap vol dir que està farta d'un tema, i el que hem de fer nosaltres és parar-nos a pensar un moment, frenem, perquè també tenen dret a ser escoltades aquestes persones i ser compreses.
Ara jo deia, ostres, potser ens incomoda això. I la Càtia i la Laia de seguida han dit, sí. Què en penseu? Ens incomoda?
Sí, jo crec que socialment i des de, o sigui, venint de fora abans de gravar a nivell extra, crec que socialment se'ns imposa que són persones diferents, estranyes, no?, fins i tot, sí. I que no, o sigui... que ens costa molt comprendre-les i tal. I, sincerament, als 5 minuts, jo ja, o sigui, estava superdins amb tots i cadascun d'ells.
I aprens d'ells.
I és això, he après moltíssim. I també és el que diu el Joan. O sigui, per exemple, els meus tiets són sords i jo no sé llenguatge de signes. Aleshores, hem trobat la manera de comunicar-nos, però trio més, i no passa absolutament res. O sigui, al final ens acabem comunicant i ens acabem entenent.
Clar, que és l'objectiu.
Sí. Al llarg de la sèrie heu comptat amb la participació de referents en el món dels videojocs, com en Gerard Singerlin, l'Albert García, en Guillem Romero, en Conrad Roset. Preciós el videojoc del Conrad Roset.
Sí, vam jugar Gris, no vam jugar Neva... Però...
Oh, per favor.
No, però surten molt videojocs molt xulos, on també es fa palès que l'art forma part dels videojocs, que els videojocs no són una cosa només per jugar i passar-t'ho bé i guanyar algú altre. També poden ser una experiència audiovisual cognitiva molt, molt, molt interessant.
Absolutament d'acord. I sovint denostats, i s'hauria de, des de les ràdios, des dels mitjans de comunicació, també explicar el món del videojoc, perquè a més és una de les indústries que mou més calés a Catalunya, a l'estat espanyol i a nivell mundial. Nosaltres, des de la tarda, us recomanem aquest nivell extra, 8 capítols, que ens demostren, una vegada més us ho explico, els videojocs són una bona eina d'inclusió social i un motor d'aprenentatge i de superació. Avui hem parlat amb en Joan Grivé, conductor de nivell extra, la Laia Patau, conductora de nivell extra, i la Càtia Iglesias, una de les gamers participants en aquest nivell extra. Gràcies a tots tres.
A tu.
De res. Nosaltres ara farem una pausa, però abans, però, 93-201-7474, perquè de seguida obro calendari d'advent. I jo he vist el que hi ha dintre el calendari. Només us dic que truqueu al 93-201-7474.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Necessites algú que t'ajudi amb els teus pares aquest Nadal? Cuideo, l'empresa líder a Catalunya de cuidadores i cuidadors a domicili per gent gran. Amb Cuideo guanyes en tranquil·litat. Cuideo.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdin, Frozen, El rei lleó, Coco, La sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Trans.
A Netto, cuinem l'únic caldo de Nadal fet només amb ingredients frescos i naturals, com tu ho faries a casa, perquè gaudeixis de moments únics amb els teus. Caldo de Nadal a Netto, natural de veritat.
Ets monitor o monitora d'esplai o cap d'agrupament Escolta? T'interessa l'educació en el lleure i el tercer sector? La revista Estris de la Fundació Pere Tarrés és el teu punt de trobada. Hi trobaràs articles, entrevistes, anàlisi, opinió, recursos i molt més. Visita estris.cat o segueix-nos a Instagram i Twitter @revistaestris. Revista Estris, més de 50 anys compartint l'aventura d'educar.
Saps per què els experts recomanen comprar als mercats de Barcelona?
Perquè hi ha 43 mercats molt a prop teu, amb més de 1.800 establiments al teu servei.
Perquè són la millor oferta en producte fresc i de qualitat.
I perquè comprar als mercats de Barcelona és tota una experiència.
Mercats de Barcelona, frescos, bons, sants i sempre al teu costat.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda a la botiga 3CAT i a Apple Music.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passen 3 minutets d'un quart de 7 de la tarda.
Ha arribat el calendari d'advent que porta un munt de capsetes plenes d'il·lusions. Aquestes festes regala emocions regalant teatre. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes. Regalateatre.cat patrocina el calendari d'advent.
Calendari. Hem d'obrir una nova casella del calendari d'advent. Si voleu participar amb nosaltres, podeu trucar al 93-201-7474, 93-201-7474. Ja us dic que el que hi ha avui és molt meravellós. Va, obrim el sobre. El regal d'avui és una excursió per dues persones a bord de l'antic vaixell de pesca Rafel per la Costa Brava, gentilesa de Fent País. Per Calella de Palafrugell, per les Formigues, per Palamós, per Palafrugell, podeu fer una volta en aquesta galera estupenda, aquest vaixell de pesca Rafel. Podreu, a més, fer una aturada, si ho agafeu això a l'estiu, podreu fer una aturada i banyar-vos. I, a més, crec que hi ha un tast, eh? Fent País, una excursió per dues persones a bord de l'antic vaixell de pesca Rafel. Marc, bona tarda. Marc. Ui, Marc, has posat els mans lliures.
Ara, ja l'he tret.
Treu-lo. Mira que t'ho han dit, punyetero.
Bueno, m'han dit que era el segon.
T'has dit que era el segon? I què vol dir això? A veure si et passo segon, ara.
I l'altre dia, no, i l'altre dia em van dir al revés, sembla, oi?
Ostres, escolta, noi, a sobre que et passo primer, Escolta.
Sí, sí, no, moltes gràcies, encantat, eh?
Marc, no? D'on truques?
Vilassar de Mar.
Des de Vilassar de Mar. Va, Marc, com que el regal avui és gros... Tu, sí. tu tens barca? Perquè a veure si li estic regalant un passeig
no.
amb barca, algú que tingui barca.
La veritat que no, la veritat, i uf, i em marejo, eh? Però bueno.
Ai, sí, de veritat.
Una mica sí, però bueno, és igual.
Espera, Marc, parlem-ne. Prefereixes les galetes virgínies?
Com?
Prefereixes unes galetes virgínies, un lot de galetes?
No, no està bé, però anem a la barca, anem a la barca, va. Aquí
va, anem a la barca,
hem vingut a jugar.
Va, tres preguntes, me n'has d'encertar mínim dues, d'acord?
D'acord.
Vinga, va, som-hi, la primera. Escolta molt atentament aquest document sobre la previsió del temps. Escolta-ho.
Un grau negatiu a Sort, al Pallars Sobirà, i dos graus, volíem dir, negatius a Prades, al Baix Camp.
La pregunta és, quina és la capital del Baix Camp? Et dono tres opcions. Reus, el Vendrell o Salou?
Diria que és Reus.
Diries que és Reus, Marc?
Crec que sí.
Marc del Maresme, lliure i tropical.
Exacte. Ara no tan tropical, però bueno.
Ara carda un fred. Lliure tampoc, collons. Haurem d'inventar un nou lema, Marc.
Bueno, estem en procés. Estem en procés.
Marc, doncs la capital del Baix Camp has dit que és Reus i la resposta és correcta.
Oh, mira que bé.
Va, que si me n'encertes una altra, t'emportes directament aquesta excursió per dues persones a bord de l'antic vaixell de pesca Rafel, gentilesa de Fent País. Va, la segona pregunta que hauràs de respondre és quin municipi té menys habitants? Sí. Et dono dues possibilitats. Vilafranca del Penedès o Sitges? On viu menys gent?
Menys gent?
Menys.
Uf, doncs, ostres. Difícil, aquesta, eh?
Sí, aquesta és pollatura, perquè a més estan, ja et dic jo, eh? Estan allà,
sí,
allà.
Mar o muntanya, no? Però va, diem Sitges, no sé.
Clar, com que és un tio de mar, ha dit, ja, tiro cap a Sitges.
No sé.
Has dit Sitges. Mira.
Mec.
A Sitges hi viuen 32.086 persones.
Déu-n'hi-do.
I a Vilafranca viuen 40.500.
Ostres! Mira que bé.
Marc, cap a Vilassar, que se'n va aquesta excursió per dues persones, gentilesa de Fent País. No pengis, que t'anen al
David.
Gràcies. Una abraçada.
Moltes gràcies. Marc.
Fins bona ara. Adéu. Va, parlem amb la Rosa Maria. Rosa Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que t'has quedat esperant, punyetera?
Sí, sí, pensava, dic, bueno, ja està, ja... Tot el meu desig era que fallés.
No, home.
Però... home.
Tots els meus desitjos era que fallés, així m'agrada, Rosa Clar. Maria. Escolta, però tinc més regalets, va, més regalets.
Ah, perfecte, perfecte.
T'agraden les galetes?
M'encanta.
T'encanten les galetes? Vols galetes virgínies?
Sí, vinga.
Vinga, va, et faig dues preguntes, me n'has d'encertar una de les dues, d'acord? A Catalunya hi ha molts pobles que es diuen Sant Feliu. Ara volem saber quins d'aquests Sant Felius són, o quin d'aquests Sant Felius, un, és inventat. Sant Feliu de Pallerols, Sant Feliu de Miravet o Sant Feliu del Racó? Quin és inventat, Pallerols, Miravet o Racó?
Miravet.
Rosa Maria... Diu Miravet. I la resposta és correcta. Lot de galetes, gentilesa de Virgínia, que se'n va cap a casa de la Rosa Maria. Des d'on truca, Rosa Maria?
Ara des del cotxe, però res, estic al parc i no us estava esperant per baixar del cotxe.
Ai, que és
tenia
maca.
Tenia un presentiment.
Ai, que és maca. I des de quina població tens el pàrquing?
A Barcelona,
Ciutat de Barcelona. Ai, les Corts, que és bo, les Corts. Jo vaig viure a Sants durant molt de temps i passejava per les Corts. A veure...
A propet.
Rosa Maria.
Enhorabona per l'embaràs.
No? Ai, gràcies, bonica. Una abraçada molt forta.
Que molt bé.
Gràcies.
I cap a Tonet.
Fins ara. Adéu, adéu. Va, que queden 6 minutets perquè siguin 2:15. Nosaltres fem una aturada, us la prometo, de 2 minuts, només. I a la tornada, l'Helena Puigguitart, la nostra psicòloga, avui parlarem amb ella de com respondre a aquells comentaris que jutgen el teu físic, que jutgen el teu estil de vida. Aquells comentaris que normalment engegaries a la gent a la merda? Com fer-ho amb educació i especialment preparant-nos edició Nadal.
Uau, Joan, si portes ulleres noves.
Són d'Òptica 2000. M'hi vaig fer la revisió visual gratuïta i vaig aprofitar el 50% en ulleres graduades.
De veritat?
Sí, i a més ja tinc els regals de Nadal. Ulleres de sol per tothom. Ara tenen uns preus boníssims.
Doncs me n'hi vaig per aprofitar-los.
Els trobaràs al Corte Inglés i a les millors ubicacions. Demana cita a òptica2000.com.
Dani, et porto?
Sí, anem a estrenar-la.
Espera, i aquesta jaqueta?
Dues paraules, Onda Tauler.
Compra la teva moto de fins a 500 centímetres cúbics i aconsegueix una jaqueta Twin Pro de Tauler Clothing valorada en més de 140 euros. I amb l'extensió de garantia d'Onda Plus, la matriculació és gratis. Consulta'n les condicions a Onda Tauler. Vàlid fins al 31 de desembre o fi d'existències.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat mal entesa. Potser sí. Pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimecres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Som líders en aquesta franja amb 66.000 oients. Només hi faltes tu.
Imparables. Així és com acabem l'any. Amb 637.000 oients.
Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
Imparables en sentit de l'humor. Explicant què passa al
món. Mentrestant, els economistes reclamen que...
Sentint els colors.
I som per patir...
I per celebrar.
Compartint emocions.
Un programa que emociona les dones i els nens.
Vivint moments inoblidables.
No veig, Puigdemont. És que hauria marxat.
I encara en volem més. Catalunya Ràdio, l'emissora que més ha crescut en aquest 2024.
Cada GM que passem, som més. I això ens fa sentir molt privilegiats i orgullosos de la feina que fem.
Catalunya Ràdio, seguim imparables. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
3 minutets i seran 2:15 de la tarda. Us ha passat mai que algú us ha fet un comentari absolutament fora de lloc i no heu sabut com respondre? No sabeu com respondre fins a arribar a casa, que heu dit, ai, li hauria d'haver dit això. Per què no ho he pensat abans? Per què no he respost més ràpid? Em refereixo a aquelles frases que comporten un judici normalment negatiu, no sempre fet amb mala intenció, però el judici existeix igualment, sobre qualsevol aspecte de la vostra vida. Per exemple, alguns exemples. I què, continues sense parella? És clar, ets tan exigent, al final et quedaràs per vestir sants. Tot això et menjaràs? Ui, no sé com et pots empassar tota aquesta quantitat de menjar. Jo amb la meitat ja estaria tipa. Així et vestiràs? Ah, en fi, aquesta i moltes altres. Helena Puigguitar, bona tarda.
Bona tarda, Elisenda.
Déu-n'hi-do, eh? Tots i totes les hem viscut.
I tant, aquestes. A més, són el que dèiem la setmana passada, uns clàssics. Són clàssics.
És que em va passar fa no res que el meu germà em va dir, ostres, m'acaba de dir que m'he engreixat, aquesta persona. I dic, però el cuento de què? Ah, no, res, m'ho ha dit. Però en quin moment, com deia el Bustamante, en quin moment es pensa la gent que no tenim miralls a casa?
I que no podem opinar pel nostre compte, no?
Bueno, és que... I què? Sí, i què? I a vegades, saps què aprenes a respondre? Dic que és un concurs d'obvietats? Perquè si és així, estàs guanyant.
Sí, no, i moltes vegades el silenci són molt potents, eh? No els fem servir gaire.
És a dir, no contestar, no? Mirar i...
Sí, fer una mirada que ho diu tot, no? Allò que diem aquelles mirades que ho diuen tot, doncs seria això.
Ho fem avui perquè, com que ara s'acosten aquestes dates en què ens trobarem amb molta família, coneguts, amics, hem requerit els consells de la nostra estimada Helena Puigguitar. Què hem de fer en aquestes circumstàncies? Perquè, clar, a molts ens entren ganes d'engegar-los a fer punyetes, no? Però, clar, això, la segona cullerada del caldo, potser no és la millor manera de tenir un dia de Nadal tranquil, no? Nadal és un bon moment per posar límits, Helena?
És un bon moment per posar límits i és un bon moment per practicar la paciència, també. Mm-hmm. Perquè recorda que quan vam fer el dia dels límits vam dir que no tot és jo, que hem de tenir en compte que també ens sacrifiquem i també tenim aquelles coses de dir, bueno, això m'ho passo perquè no val la pena. Tu has dit, en la segona cullerada del caldo, l'he de liar d'aquesta manera, per més raó que tingui. O sigui, la raó no és el motiu pel qual jo he de parlar. N'hi ha d'altres. Això és un xoc de valors, no? El meu valor de jo he de posar límits, però tinc un altre valor molt important, que és que jo m'estimo la gent que hi ha aquesta taula, que no en tenen cap culpa de que avui això acabi malament. Aleshores, és aquest dilema entre què prioritzo, el valor 1 o el valor 2. I jo crec que amb les celebracions de Nadal, amb la importància que els hi donem, no?, a la nostra societat, jo crec que val la pena també mantenir una mica la calma i posar límits d'una manera molt tranquil·la.
Posar límits de manera tranquil·la, perquè es pot fer això, no cal enfrontar-nos.
No, sempre dic que una cosa és posar límits i l'altra cosa és empipar-se com una mona. No tenen res a veure. I hi ha molta gent que quan comencem o comencen a posar límits s'empipen com una mona, en realitat, i et diuen que han posat límits. Mira, Elena, vaig posar límits i vaig dir que ja n'hi havia prou, que tal... No has posat límits. T'has enfadat, el qual no t'ho invalido. És normal que t'enfadis. Però ara anem a agafar això, que has sigut capaç de verbalitzar-ho, i dir-ho d'una manera més assertiva i sense perdre la calma i la teva pau. Per què? Perquè aquestes empipades és que es queden dins nostre i al cap de 2 hores o 2 dies, o depèn de la persona, continua allà fent un run-run. Aleshores, val, sí, has posat límits de manera que tu creus que, però enfadant-te, i això t'ha pres la pau durant no sé quantes hores, no sé quants dies, et val la pena, realment? Doncs anem a treballar com fer-ho.
Ahir parlàvem amb l'autora de Kindfulness, l'Anna Merlino,
sí,
i ens deia, clar, l'objectiu d'aquest llibre era ensenyar-nos o ensenyar-nos a estar prou en pau amb nosaltres mateixos com perquè les punyeteries des de fora no ens afecten, no ens facin reaccionar. I ella va diferenciar entre respondre i reaccionar. Una cosa és respondre i l'altra cosa és reaccionar.
Completament, d'acord.
I de vegades confonem, no? El he reaccionat, he posat un límit amb he respost. Es pot respondre de moltes maneres, no?
En teràpia ho diem molt, la reactivitat. La reactivitat, quan en parlem com a cosa que ens perjudica, no? La reactivitat és no controlo la meva emoció. La meva emoció és qui està responent. Jo afegiria el que t'ha dit ella, la diferència és que respon l'emoció i no responc jo.
Veus la diferència? Respon l'emoció i no responc jo, eh?
Exacte. Aleshores, si jo respongués, mira què has dit tu, és aquella cosa que arribo a casa i dic per què no li he dit, però també a l'Hisenda arribo a casa i dic per què he hagut de dir això, no? M'he passat, he dit una cosa que no m'agradaria, perquè en aquell moment no respon la meva part adulta, respon la meva nena interior o el meu nou interior, per tant respon l'emoció. Els nens els dominen les emocions perquè no tenen encara la capacitat de regular el seu estat emocional.
Per tant, el difícil seria com aconseguir un equilibri entre prioritzar-te, que és el que deies abans, sense sacrificar-te, no? Perdona, prioritzar-te i pensar en els altres sense sacrificar-te.
Sí, i penso que la resposta està en aquesta assertivitat, en com practico l'assertivitat, que és com puc defensar el que a mi m'interessa, tot i tenint en compte que els altres també tenen interessos. Una altra cosa, aquí hi ha molts pros, i no tenim temps d'agafar-los tots, però és evident que si algú et falta el respecte, no estem parlant d'això, no estem parlant dels casos greus. Estem parlant d'aquestes brometes, aquestes històries, això, el teu germà, ai, t'has engreixat, no?, que potser no té cap gràcia i que no saps el mal que li pots fer a l'altra persona. Aleshores, bueno, aquesta persona potser ho ha fet sense cap tipus de mala intenció.
Però... Jo ara et faré una pregunta, t'aturo aquí.
Sí.
Perquè moltes vegades, la majoria de vegades, no hi ha mala intenció, és evident.
No.
Un amic, un familiar, no et vol tocar el putet. Però què motiva a una persona a dir-li una obvietat a una altra? Com t'has engreixat? Que és no saber què dir.
Jo crec que és una qüestió d'educació. No m'ha educat en que aquestes coses no s'han de dir, perquè abans estava tot permès. És a dir, tu t'havies d'empassar, si jo t'ho preguntava, tu t'aguantaves. I ara, a poc, anem agafant consciència que la gent tenim un món emocional i que aquest món emocional pot fer molt de mal. I que jo, sense voler, puc dir una cosa que tu t'has sabut greu i que tu te la callaràs perquè continuem amb aquests rols socials. Què estem fent ara mateix? Educar en que hi ha coses que és millor callar. I la gent jove cada vegada ho té més clar. El que passa, com sempre, en aquesta llei del pèndol, no ens anem d'anar a l'altre extrem, que és que no se'n pot dir res. No, sí, se m'ha de poder dir coses, amb respecte. I no té res a veure si una cosa d'aquestes me la diu la meva mare, amb qui tinc una bona relació i que sé que m'ho diu des de l'amor, que casos en què hi ha algú que té una mare que té molt mala idea i que diu les coses fent mal o que t'ho diu la veïna. Però hem de saber, ho veus, amb respondre a aquest tipus de coses, hem de saber qui ens ho diu, quin és el context. Perquè aleshores hem de saber respondre d'una manera adequada al context.
Anem a fer l'exercici de posar exemples i mirar com respondríem. El del meu germà.
Vinga.
T'has engreixat?
Jo respondria amb silenci. Miraria la persona fixament als ulls, que és molt violent. O sigui, quan algú et diu una cosa d'aquestes, te la mires així, amb cara de... què? És que ho has dit tot. I en canvi no dius, mira, no em diguis això, que m'està fent molt de mal, o jo tinc un problema amb el pes, o el que sigui, o tu què t'importa el pes que jo tinc.
Però no? Tinc un problema amb el pes, a mi de vegades em passa, eh? No, és que m'he engreixat per no sé què, o m'he aprimat per no sé quantos, però no he de donar explicacions.
Per això mateix, aleshores millor un silenci. Mm. Hi ha coses d'aquestes, també et diria, és a dir, t'ho diu la teva mare, t'ho diu el teu germà, t'ho diu el veí, una persona que trobes, o un convidat que vingui aquí et digui, Elisenda, no sé què, no, el teu cabell, el teu aspecte, el teu no sé què. Val, no té res a veure la resposta que tu faràs servir en funció de qui t'ho digui. Mm-hmm. També és confiança menys. Hi ha persones, això que et dic, el teu germà no sé qui és, que es va trobar pel carrer, que li va dir, però jo mantindria el silenci. I, de veritat, Elisenda, és una cosa per practicar-la i té molt bons resultats. Mm. Perquè sense dir res estàs deixant a l'altre l'estat de consciència de, em sembla que l'he pifiat.
Home.
Val, però,
està bé,
però
no has dit
res. No has dit res, i no es pot agafar res. És que mira què m'ha contestat, és que mira què m'ha dit, mira que me l'ha educat. Tu creus que s'ha d'aprendre així? No, no, si no t'he dit res. No t'he dit res. T'he deixat amb l'evidència de la teva pregunta.
Una altra. Tu penses menjar tot això? Tot això et menjaràs? No t'hauries de controlar?
Val, què creus que diries aquí?
Jo diria sí i...
Perfecte. Sí, tinc gana. Passa alguna cosa?
Rebotar-li a l'altre, no?
Sí.
Passa, sí, tinc gana, què passa?
Passa alguna cosa? Que hi ha algun problema que
una
tingui
pregunta
gana?
Està bé, no? Perquè l'obligues, evidencies que està fent un comentari grassofòbic i per què està dient això, no?
Que seria el mateix que el silenci, fixa't. És tot deixar un espai, fixa't que sí, és que tinc molta gana, que passa alguna cosa. O sigui, com fent-te la ingènua, no?
No?
Mm-hmm. Per què? Perquè aleshores, com que no estàs reaccionant malament, és sobretot, fixa't que cada vegada vaig dient el mateix, el que et va dir la teva convidada l'altre dia, la no reactivitat. Mm. Per què? Perquè si jo et dic una cosa que tu et prens malament, jo m'oblido de que jo no ho he fet bé, perquè ja m'agafo a que tu m'has contestat malament.
Oi, nena, com et poses, no?
Exacte.
No se't pot dir res.
Exacte. I la conversa ja va sobre el que tu m'has contestat, entens? Ja no va sobre la meva pregunta impertinent.
Això, pareu atenció, eh? Perquè és important, perquè moltes vegades dius, hosti, s'han fixat més en la meva emprenyada, en la meva reacció, que el que m'ha ofès realment, no? I això en sopars familiars, dinars familiars, sol passar. Per tant, el que ens aconsella l'Helena Puigguitar és respondre, no reaccionar.
Amb tranquil·litat, posant-li aquest to de... Sí, és que tinc gana, que passa alguna cosa.
Mm. T'ho dic per salut, eh? No per criticar.
Això també ho diuen?
Home.
T'ho dic per salut, no per criticar.
Sí, t'ho dic per salut, eh?
Moltíssimes gràcies.
Aquesta és molt bona. Ostres, gràcies.
Gràcies, gràcies per preocupar-te per mi. Veus la no reactivitat?
Un altre clàssic, això, aquest me'l menjo. Ui, aquest vestit t'engreixa.
Doncs a mi m'encanta. M'he mirat al mirall abans de sortir de casa. M'encanta com em queda.
Des del dia, amb un somriure, eh?
Tot amb un somriure. Ah, però clar, Elisenda, pensa, i això ho acabarem dient, tot això des de la pràctica.
Clar.
Tot això ho has de portar com molt, molt interioritzat. I això ho has d'anar treballant a poc a poc.
I treure ferro, no? O sigui, entenc, no, per exemple, si tu em dius aquest vestit t'engreixa, i jo et dic, ostres, doncs a mi m'encanta des de la innocència, no val fer-ho amb rintintint,
no.
Perquè si no, aleshores ja estàs atacant, no?
No.
De dir, doncs a mi m'encanta.
Exacte. No, clar. No. Bueno, recorda que el to comunica molt més que les paraules amb si mateixes. Mm. Que hi ha estudis que diuen que arriba a tenir el 70% de la càrrega d'un missatge. El 70%. No és el mateix que digui, ostres, a mi m'encanta, que... Doncs a mi m'encanta, tu.
Exacte.
Saps? No té res a veure.
Si jo et dic, ostres, doncs a mi m'encanta, i et contesten... Això són casos reals, de tot el nostre equip. Quina sort, és que tu t'és igual com et quedin les coses.
Doncs si tinc aquesta sort, tu.
Carai, tu, ets jugar al pàdel, amb tu, o no, al frontón. Pam, pam, pam,
tal qual,
pam.
No, doncs sí, tinc aquesta sort, tu. A mi, la veritat és que quan em veig bé, em veig bé. I encara li fas, encara li afegeixes més. No, què estic dient? No em passa com a tu, que et jutges tan durament.
Ah.
A mi no em passa. Jo, ostres, sí, trobo que m'accepto, m'agrada el meu cos, i avui em trobo guapa. I aquest vestit em fa sentir guapa.
Comentaris o preguntes sobre la teva vida personal, que això també passa molt. Insisteixo, sense mala intenció. Normalment. I què, un atrall sense parella? Nena, és que ets nena o nen, és que ets massa exigent, et quedaràs sol.
Jo en aquest cas, que és una pregunta, un comentari molt clàssic, jo saps què dic? Un altre silenci. Però si estic a la taula, obvio la pregunta en el sentit que giro el focus d'atenció. Imagina que tu m'estàs parlant i m'acabes de dir aquesta impertinència. Doncs jo tinc molta més gent al meu voltant i continuo xerrant amb algú altre. És a dir, és com indiferent, això no m'arriba. Val? En tot cas, després puc agafar la persona i dir-li, mira, saps allò que m'has preguntat abans? Ostres, no m'ho facis a taula, perquè a mi això em sap greu. M'estàs tocant un tema que a mi em fa mal.
Mm-hmm.
Val? Però no en setallo allà, però bàsicament per protegir-me jo, eh? Sí, no ho faig per res més. Ho faig perquè si aquesta pregunta realment a mi m'arriba i tinc un problema, perquè jo vull tenir parella, no tinc parella, o he tingut una ruptura, o m'ha passat coses d'aquestes, si jo a taula contesto això, me l'estic jugant. Jo em vull protegir, jo vull protegir la meva nena interior, quan parlem de la nena interior.
I és que te l'estàs jugant perquè aleshores s'obre un debat, no?
Exacte. I llavors, no t'ho he dit malament, però perquè tu prens així, home, però no sé què, i acabem tots de morros i enfadats. No, doncs aleshores em miro la persona i continuo xerrant amb algú que tingui al costat. En els límits, un dels passos dels límits que dèiem, els reflexiono, els comunico, marco conseqüències, i després em retiro, el retirar-me és tant me'n vaig en una altra habitació o surto fora, com giro el focus d'atenció. Estic en un ordinador, tu m'has dit una cosa, et vull posar un límit, te'l poso i continuo mirant el meu ordinador. Això seria retirar-me. T'estic deixant de prestar atenció. Doncs això seria una manera de posar límits.
M'he trobat amb casos de gent molt insistent.
Sí.
Nena, nena, que t'he preguntat això.
Sí, doncs aleshores, en podem parlar després? Després et contesto.
Està bé.
Saps? Però jo tallo així. I aleshores, Elisenda, important, deixo de mirar la persona, canvio el focus de la meva mirada. Val? Jo deixo de mirar aquella persona. Per tant, estic traient tensió i continuo parlant. Escolta una cosa, em pots passar, sisplau, això? Em pots passar l'aigua? M'aixeco a buscar qualsevol excusa, però estic sortint d'allò que m'està creant tanta tensió a mi i a l'altra persona, òbviament. I després agafo i li dic a la persona, sí, jo no et dic que no se li digui. Saps que ha passat això? A mi aquests comentaris no m'agraden gens a la taula i t'ho dic des del cor i de bon rotllo, perquè no vull que hi hagi mal rotllo a causa d'això. Entenc que ho has dit amb bona intenció, però a mi això em fa mal.
I a qui li hem de fer aquestes reflexions? Perquè, clar, hi ha gent que no està disposada a escoltar que t'ha fet mal. Es posen de seguida a la defensiva. Oh, escolta, jo no t'ho he dit amb mala intenció. Ja sé que no m'has dit amb mala intenció, però a mi em molesta això, no?
Pensa que posar límits és nivell pro de consciència, que dic jo, perquè és un estat d'evolució important. Però fixa't que et diré, hi haurà molta gent que m'estarà sentint i dirà, jo és que és impossible, però hi ha gent que ho fa i ho sap fer. Si aquesta persona m'acaba de dir, escolta, no t'ho prenguis així perquè no t'ho he dit amb mala intenció, el contacte físic és superimportant. Quan ens toquen, és com quan ens toquen, en el sentit de agafo la mà d'aquella persona, imagina que ha sigut el meu avi, no? Doncs agafo l'avi i li dic, és que avi, és que precisament és que no em vull barallar amb tu, t'estimo tant, però t'estic dient una cosa que em fa mal, entenc que et costi d'entendre, però t'estimo i per això t'ho dic, perquè si no m'importessis no t'ho diria, o t'engegaria a fer punyetes. Clar. Però t'ho estic dient perquè m'importes. Veus com poso un valor a la persona? Per tant, el que estic fent és que estigui més receptiva. En el moment en què estic més reactiva, la persona també es posa la reactiva, per tant allò inicia un conflicte.
M'imagino que és el mateix protocol que quan et diuen què? No tindreu fills vosaltres si ja fa 10 anys que us vau casar? Que real, també.
Que real, també. Molt complicat. Sé que és una cosa que fa molt de mal. Hi ha molta gent que m'ho ha comentat, el mal que fa això. Jo el que faria aquí és el mateix que deia abans, és obviar absolutament la pregunta. No em vull parlar d'aquest tema. No em vull parlar d'aquest tema. A mi em diuen, jo faig aquesta pregunta i em contesten no vull parlar d'aquest tema, i en aquell moment me n'adono que he posat la pota fins al fons.
Per també tant, sigueu una mica llestos.
Clar.
Una persona de 40 anys que fa 10 anys que va en parella, que sempre ha manifestat que vol tenir fills, que a veure, no s'ha de ser Sherlock Holmes.
No, i si a més a més vols saber d'aquesta persona perquè te l'estimes i allò, agafa-la en privat i agafa-la i li dius, mira, una cosa que te la vull demanar. Us passa alguna cosa amb el tema dels fills? Et puc acompanyar d'alguna manera? Si no, però no al mig d'una taula. És que s'ha de saber estar. És que és una cosa que forma part de l'educació, el saber estar. A on puc dir coses i on no les puc dir.
Ui, has tingut un avortament espontani, no passa res, ja en tindràs un altre.
Això és per posar-se a plorar en una taula. Mira què et dic. Vale? Reaccions d'aquestes de posar-se a plorar en una taula. Aquesta seria una altra pregunta del no vull parlar d'aquest tema. I ens hem d'acostumar a aquesta frase tan petita i tan senzilla de, sisplau, podem no parlar d'aquest tema? Sisplau, no vull parlar d'aquest tema. Podem no parlar d'aquest tema? Perquè és el que pot tallar la conversa. Jo sempre el que aconsellaria a l'Elisenda en aquest cas és després agafar la persona i dir-li, sigui estigui receptiva o no estigui receptiva. En aquell moment ho tallo d'arrel perquè m'estic protegint a mi mateixa, perquè això em farà plorar, em recordarà coses molt doloroses, però després he d'anar a aquesta persona i dir-li, mira, això que no torni a passar.
Mira, m'arriba un WhatsApp i em diuen, Carot, un bon moc és més terapèutic. Però és que ja és un moc dir-li a algú, no vull parlar d'això.
Totalment, totalment.
Que ens enfadem, dic.
Totalment. El bon moc que diu ella, que diu aquesta persona, el problema és que moltes vegades s'escalen aquests mocs. I aquí hi ha el problema.
El tema és que no ho pots deixar allà.
Exacte.
I sovint la gent, a la persona que ho ha escrit, sovint el que passa és que al final es queden amb el moc que has fet i la culpa acaba sent teva, no del que ha originat aquest moc.
Exacte.
Jo entenc, que no, la gent és a la merda. Ja, però és que al final la gent es queda, oi, com va reaccionar aquesta, tu, és que no hi pot dir res.
No, i sobretot que ens agrada, a tots ens agrada fer les coses ben fetes. Jo entenc el moc, l'entenc perfectament i el valido i no el jutjo en cap cas, però si volem avançar una mica més, hem de fer les coses des de la tranquil·litat, perquè la tranquil·litat és nostra i ens la prenen amb coses d'aquests. Si jo clavo un moc a algú, bueno, pot ser que hi hagi algú que tingui un caràcter que fot un moc a algú i és que t'empanxo, però normalment no ens passa, no ens sentim bé fent les coses d'aquesta manera. Aleshores, intentem...
Clar, és per tu, també.
Clar.
Jo no em quedo tranquil·la, hi ha gent que estigui endavant.
Clar, clar, és que és això, i no és la manera. I després hem de pensar que tu ho has dit, l'escenari és estar en una taula, i en una taula hi ha més gent. Aleshores, tu no saps com reaccionarà, perquè potser us fumeu un moc vosaltres dos, i jo que sóc la mare dic, bueno, sisplau, que hi hagi pau, que hi hagi pau, ja la tenim liada. Perquè veus, la mare que hi hagi pau, l'altra que no et posis nerviós, l'altra que no sé què, allò acaba com el rosari de l'aurora. Aleshores, és millor fer la pràctica. I una cosa molt important, Elisenda, si és que sabem qui diu, qui fa aquests comentaris, si és que molta gent avui sap què li passarà el dia de Nadal o el dia de Sant Esteve o el dia de Reis, és igual. Per tant, pot preveure una mica quins comentaris hi haurà, per tant, em puc preparar i puc agafar i escriure frases d'aquestes i tenir-les a punt per si em pregunten. Si és que és l'embaràs, si és que és la pèrdua, si és que és la ruptura, si... m'ho preparo.
Avui aquesta secció ens l'hauríem de tatuar tots plegats. La destacarem a xarxes perquè la pugueu recuperar en qualsevol moment, perquè Déu-n'hi-do el que ens sentim a les taules de Nadal. Entenc que és el mateix esquivar temes polítics, comentaris que atempten contra els teus principis, temes d'immigració, temes LGTBQ+, jo m'hi trobo, no? Que dic, mira, millor no entro, que aquí tornaríem a l'equilibri, no?, de l'inici, que dius...
Sí.
Millor passar per a l'ignorar i girar cap a una altra banda de la taula, perquè a la que em toquen certs temes, que sap, a més... A vegades que se sap, no?
Sí,
que dius, vaig
sí,
a tocar-li el puntet a aquesta persona, no?
Sí,
i sempre sol ser una ideologia que ataca una altra, no?
Sí.
Però què hem de fer en aquests casos?
Jo he tingut moments de coses en política que m'han dit, Helena, no dius res, i dic, no dic res. I he contestat, no dic res.
Millor.
Però no és, no dic res perquè resulta que tu penses i jo faig i no sé què, perquè aquí a l'escola estic començant a liar i torno a escalar. No dic res. Però i per què no dius res? Perquè no... I em quedo aquí. Per què? Perquè sé que això implicarà una escalada del conflicte i no el vull tenir perquè m'interessa aquesta taula, m'interessa la gent que hi ha aquí i vull tenir la festa en pau. Si jo sé que hi ha, per exemple, en temes polítics, del que tu dius de tots aquests temes que has dit, que són temes més complicats, no ens posarem d'acord. No ens posarem d'acord. És el moment per parlar de tot això i arribar a acords d'algun tipus? No. La taula de Nadal ho és? No. Doncs evitem el conflicte i tinguem la festa en pau i celebrem del que es tracta. Que després ens empenedim de que aquestes coses vagin tan malament. Les persones, quan arribem al final de la nostra vida, el que valorem és amb qui hem estat. El contacte, la gent, l'amor, aquestes coses. Doncs hem de treballar per això.
Helena Puigguitar, un plaer sentir-te com sempre. Ens sentim la setmana que ve i de seguida a xarxes trobareu aquesta secció de l'Helena per tatuar-vos-la, per imprimir-la, per repassar-la abans de les festes de Nadal. Gràcies, Helena.
A vosaltres, com sempre. Una abraçada.
Va, que de seguida fem l'última i marxem. Godé García, bona tarda.
Déu-vos guard.
Com està vostè?
Prou bé.
De què em parlaràs avui?
De aquestes coses que ens porten els reis, que... Bueno.
Encens, mirra.
No, foteses.
Els oncos, d'on collons ho poso?
Ah, exacte, aquestes cosetes.
Abans, però, deixa'm aturar. Re, 20 segons a les dones i els dies, a les 9 del vespre, amb la Montse Virgili. Montse, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què m'explica vostè? Avui a les 9 què fareu?
Doncs escolta, avui fem un dia molt literari, reivindicam a la Rodoreda periodista, que no se la coneix tant, i després farem també, parlarem de Glòria Fuertes.
Home, Glòria Fuertes.
Se'n va parlar molt, una mica, doncs, folcloritzant-la, enriant-nos en ella, de totes aquelles coses, d'un globo, dos globus, avui podria fer jo, perquè tinc una veu també una mica així, no? Però en realitat volem parlar de tota la seva història, del que va passar darrere i la dificultat que va tenir també, doncs, per tenir amor.
Ui, doncs avui, Rodoreda i Glòria Fuertes, de les dones i els dies, a partir de les 9 del vespre. Gràcies, Montse.
Merci.
Felicitats, els numeracos, tu.
Molt bé. Ens ha anat molt bé. Gràcies a aquest moment.
Exacte.
Jo sé que és per això.
És això.
Ai.
Va, fem l'últim i marxem.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Godé García, a veure, em parles avui d'oncos, de foteses que
et porta
la vida.
Ja tenim el Nadal aquí, el tenim a sobre, i no podem mirar cap a una altra banda. I abans vull fer un número d'allò, perquè estava escrivint això a casa i he escrit la frase no es pot mirar cap a una altra banda, i m'ha recordat vaig baixar diumenge passat aquí a Barcelona i em vaig trobar amb la gent aquesta que es posa al mig del carrer.
Els de les llumetes.
Els de les llumetes, que no pots mirar cap a una altra banda també amb aquestes.
Home, és que si no els atropelles, eh?
No, terrible, terrible. Jo aquest fenomen no el coneixia, n'havies dit alguna cosa que em dèieu per aquí a la ràdio, però em va connectar amb un altre fenomen que tinc molt més per mà. Saps quan passes per una carretera comarcal, una carretera secundària de nit i a vegades salta un senglar allà al mig?
Jo i tant, si ho sé.
Va, per exemple, l'altre dia, tornant del Pessebre Vivent de Corbera...
Et va passar?
Em va passar un de gruixudíssim, un senglar per allà davant.
És que allà al Llobregat, nano, nosaltres a Molins de Rei també hem de vigilar, eh?
Tela, eh? Tela. Doncs vaig pensar, és una mica això. I a mi m'han ensenyat que quan et surten aquests al mig del carrer, a vegades frenar...
És pitjor,
és de donar gas. No dic pas res, que heu de fer els mateixos amb els dels llums, però bueno... No ho sé, Darwin és una persona sàvia i a vegades cal fer net per acabar de polir l'espècie. Només dic això. Els espècimens que tenen conductes autodestructives, doncs no cal que es perpetuïn. Dit això, s'acosten festes i qui més que menys... ha de pensar en regals per què vol cadascú i fer la carta als Reis i aquestes coses. També venen amics invisibles.
Ui, tant, amics invisibles, tu diràs.
Una mica
cada
de...
sopar.
Com n'has dit, aquestes cosetes?
Els oncus.
Oncus.
D'un collons ho poso.
Els oncus, doncs fantàstic, no? Per què?
En castellà li diuen els pongos, però jo estic intentant popularitzar oncus.
Oncus, fantàstic, m'agrada molt. Ho normalitzaré també en el meu entorn, això. I ara, els oncus doncs acaben sent escalfadors, espelmes, aquelles triampues de metall per fer-se massatge al cap, no?
Absolutament.
Sí, tots aquests estris que són una mica... tenen la mateixa característica que els escrits de l'horòscop, que si fas un esforç pots entendre que són per tu, però en realitat funcionarien una mica per tu.
L'espelma fa molta ràbia. O un líquid de massatge, que dius...
Sí. Jo no em faig... Quin
massatge?
Vols dir? Porto 19 anys casat, ningú em fa massatge, saps? Val. Com que em vull esplaiar una mica amb això, vull que parlaré d'alguns oncos característics i poder seguir amb un altre dia.
Endavant. Oncos, no? Perfecte.
Començarem el puzzle.
El puzzle. Que és
oh, que maco. Música de puzzle, no? S'ha decidit que això era música de puzzles. Val. I vull dir una cosa, perquè un puzzle és un joc d'un sol ús. I això és molt important que ho tinguem clar. El muntes i tot seguit te'n desempallegues. Com un kabuki, saps aquestes... Què es diuen kabukis? Els estris aquests...
Els kabukis.
Que fan això, explosions de confeti.
Això porta molt els catarres en els concerts, el pam.
Exacte. Sí que porta,
per cert, per qui ens ho digui, puzzle és correcte, en català? Trencaclosques o puzzle?
Sí.
No, perquè ho dic perquè ja diran.
Ah, molt bé, molt bé. Amb una Z, em sembla.
Amb una Z.
Molt bé.
Puzzle.
Puzzle. És veritat, direm puzzles. Doncs, oi que aquests els kabukis no reculls el confeti de terra i el tornes a guardar per si mai una festa sorpresa? Doncs el puzzle també. Entenc que hi ha gent que troba gratificant anar resolent els trencaclosques perquè té la parsimònia d'una tortuga mediterrània. Però jo no soc d'aquests. Jo em dirien, vols veure la imatge final? Doncs la tens a la portada, a la tapa de la capsa. No fa falta que t'entretinguis.
Hem de treballar la paciència, eh?
Sí, és veritat. Bueno, sí, ja en tinc de paciència. Per fer puzzles no, però... I un cop l'heu resolt, això és molt important, es desmunta, s'encapsa de nou i en aquest moment tens tres opcions. El llances a les escombraries.
El regales.
Per què et sap greu? No passa res, ja s'ha fet servir. Aquell que buqui, no el rescat.
Ah, però no estaràs creant puzzles tota la vida, vull dir, reciclem, regala-li algú altre.
Mira, tens tres opcions. El primer, considerem aquesta possibilitat, si més no, de llançar-lo a les escombraries. A les escombraries, a paper i cartró, eh? Reciclatge. Encara que sigui una imatge d'un bosc austríac amb un castell, no va a l'orgànic. Va a paper i cartró. Segona opció, el portes a la ludoteca, al casal d'avis, sí, o a algun lloc que li donaran una segona vida.
Bé.
Estem molt a favor. El primer és reciclar, que té a reutilitzar. I la tercera opció, el guardes en un lloc que faci, almenys no és possible, per l'any vinent poder-lo portar a l'amic invisible. Una mica. Però la gent guarda a casa seu puzzles que no serveixen de res anar-los a guardar allà.
Tinc una quarta opció.
Endavant.
Si és molt xulo, el puzzle,
sí,
l'emmarques i el penges.
No.
Per què no?
Totalment en contra.
Per què
perquè
no?
Ja tens el fons de pantalles de Windows per posar-te imatges boniques. O sigui, quin... és una mica lletjot. És com es diu aquesta estètica kitsch, una mica...
Sí, kitsch.
Total, no? Perquè hi posen una cola en els puzzles i llavors els... I què dius? Molt bé, una vegada vaig saber ajuntar 10.000 peces.
Sí, però hi ha puzzles, que jo en tinc a casa dels meus pares, per exemple,
sí,
que són d'aquells com dibuixets de còmic, saps? Que requereix molt detall i anar-ho mirant, i aquí i allà, aquests són xulos.
Rotllo Tercer Rue del Percebe.
Exacte.
I aquestes coses així.
Exacte, que et distreus, i quan eres canalla dius, ai, mira, ara busquem el no sé què.
Sí, quan eres canalla, però ara tenir això guardat allà acumula pols, val? A veure, i molt ràpid, us en dic una de rapideta, que és entrades... Si us regalen entrades, he posat per un escape room.
Oh.
Entrades per qualsevol activitat. No us heu de sentir obligats...
A fer-lo.
A fer-lo. No, perquè que si et regalen uns calçotets d'en Rudolf, no t'has de sentir obligat a posar-te'ls si no t'agraden.
Sí, però després la persona que t'ho regala t'ho pregunta.
Aquí hi ha la cosa.
Que hi has anat o no?
Que hi has anat? Que t'ha agradat o no? T'ha agradat
guapo,
o no?
Guapo, eh? Guapo.
Tres possibles respostes. Aquí et pregunti... Què, heu anat a l'escape room? Resposta amable i realista. Ei, em sap greu, però no ens acabava de fer el pes. Sé que has fet el regal amb tot l'amor del món, però suposo que es deu poder canviar, oi? Serà en aquest moment que t'adonaràs que en realitat no tenen el tiquet perquè és un regal que ja els hi van fer a ells i que els molt ratapeludes us l'han encolomat a vosaltres.
Com el que jo proposava del puzzle.
Exacte.
Val.
Segona possible resposta, dura i realista. Mira, estimat, tal qual em va regalar les entrades, les vaig fotre al cubell del rebuig, perdona, però és que entre la jornada laboral, pagar les despeses, les extraescolars dels nens, l'ortodòncia de la nena i intentar ser una persona funcional, em pensava que no necessitava augmentar la meva sensació de claustrofòbia i anar a un escape room. Moltes gràcies. I la tercera és una resposta amable i mentidera i dir, mira, esperarem a que la meva filla que va a la classe dels Cargols tingui 16 anys perquè ens pugui acompanyar, perquè ens ha dit que té moltes ganes d'anar-hi. I ho gastarem d'aquí 10 anyets.
Oh,
si no et sap greu.
Aquesta és fotuda.
Sí, si vols, la setmana que ve parlarem dels puffs.
La setmana que ve parlem de puffs, que aquest encara no m'ha arribat. Godai García, moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu, adéu. Nosaltres ho deixem aquí, us deixem amb el Tot Costa, amb la prèvia del Barça Dortmund de la Champions, el partit que és a les 9. Nosaltres tornem a les 4 i fins les 7. Fins demà, família. Adéu, adéu.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè està
boja. És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Caprabo, sempre a preus.
Caprabo, amor etern als preus bons.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
Torna la Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu.
Del 13 al 15 de desembre, més de 200 parades amb articles de motius nadalencs, d'alimentació i per regalar aquestes festes.
Activitats infantils i per tota la família i l'escudella i les torrades al voltant del foc de la fira.
T'esperem a la Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu.
Saps que si et subscrius ara a El Periódico t'emportes un xec regal de 15 euros a Amazon.es?
I quin és el truc?
Això, que la teva subscripció es converteix en 15 euros per a les compres de Nadal a Amazon.es.
M'encanta la màgia.
Doncs aprofita. Només ara. Només amb El Periódico.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso com...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Bon dia, veïna, com estàs?
Bon dia, Juanita, tot bé, i tu?
Em fas un favor? Saps on he de llançar aquesta capsa de cartró per reciclar?
Oi tant, això va al contenidor blau.
Esclar, tens raó.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper al contenidor blau o al cubell del porta a porta. Amb la col·laboració d'Ecoembest, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Soc l'Àlex, i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tot Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Busquem el millor plat tradicional de Tarragona.
Calamars farcits.
Havíeu vist mai un calamar fos un xipiró?
Todos los días sale sol, xipiró.
Aquest cap de setmana he tingut gent d'altres locals al meu local espiant-me. Han investigat.
Han investigat el què?
Lo que gasto, lo que no gasto, lo que hago, lo que no hago, lo que tengo en carta.
Joc de cartes. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Constantí em fa patir.